Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bona tarda. Com estem? Sí? Bé? Perfecte. Nosaltres també, allò que diuen anar fent, anar tirant. Ricky, de tirar res, eh?
No, no es
tal
pot...
com està tot, no s'ha de tirar, tot s'ha de reciclar, eh?
Sí, tot, no es pot tirar res.
Bona tarda,
senyores, senyors, com sempre, gràcies per ser aquí amb nosaltres, a la cadena Pirenaica, a la segona part, com ja és habitual, del Passeu sense trucar. Per cert, ara ha de començar els partits aquests de play-off del bàsquet.
Però no et posis trist. Ja estan salvats els de Morabanc.
Sí,
juguen,
no.
Ara s'ha emocionat.
No, el que passa és que... mira. sí. Doncs res, ara a les 7 ha de començar el Real Madrid-Baskonia i a les 9 i 15 minutets...
Un quart de 10, vaja.
Exacte. Ha de començar l'Unicaja-Barça. Perquè això de...
del bàsquet també ho estiren com un xiclet,
perdent, eh? Perdona, és el cuento de mai acabar, això.
Va, però tu miraràs, com que no hi ha futbol, farem bàsquet.
Sí, farem bàsquet.
Vinga, doncs.
Farem una de bàsquet.
Però ara parlarem de futbol, eh, que sí?
Sí, parlarem de futbol perquè recordarem, ja sabeu que ens agraden recordar coses, i en aquest cas, bueno, doncs mira, els del Madrid estaran contents perquè l'any 59 el Real Madrid va aconseguir la seva quarta Copa d'Europa de manera consecutiva.
Això és la Champions, no?
Ara és la Champions. Ho va fer davant del Stade de Reims, per 2-0 va guanyar allà a Stuttgart, que és l'actual Mercedes-Benz Arena, el camp on es va jugar aquest partit a l'any 59. Sí, els gols els van fer Enrique Mateos en el minut 1 i Alfredo Di
Stéfano. Aquest sí que el conec.
Ah, ja m'ho imaginava.
El Di Stéfano.
Jo tampoc el Mateos el tenia present, però mira, el minut 1 va fer el gol.
I ara anem a Arica, a Xile, el 1962, a la Copa Mundial de la FIFA.
Sí.
I s'hi anota el primer gol olímpic en un mundial. Ho fa un colombià, Marcos Coll. Gol olímpic a una jugada a la qual la pilota, enviada amb efecte des de... com es diu això? El saque?
Des del córner.
El córner,
sí.
Entra directament a la porteria rival. Quina passada, no?
Sí.
Mare meva.
Se'n fan molts, eh? De tant en tant, sí, se'n fan. Però, clar, aquell va ser la primera vegada, l'any 62, que es va fer una cosa d'aquestes característiques.
Mare meva.
I ja va quedar com el gol olímpic. I ara, clar, bueno, pues... però sí, de tant en tant és un gol molt difícil, perquè, pensa que és des del córner tirar i que la pilota agafi l'efecte que vagi directament a dins de la porteria sense que la toqui ni el porter ni cap jugador. Sí.
I, esclar, vull dir, va així, horitzontal, no? Clar.
Bueno, sí.
Sí? És molt complicat, això, eh?
Sí, bueno, fa una paràbola, perquè pugui entrar directe, però ja et dic, és molt complicat, Però vaja, de
doncs
tant
mira,
en tant se'n fa algun.
El primer, un colombià.
Sí, i després també el 2017 a Cardiff el Real Madrid tornava a guanyar, en aquest cas ja la 12a Copa de la Lliga de Campions, de la Champions, i ho feia davant de la Juventus de Turí, i a més per un resultat realment important, 4-1.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
Anem amb audiències. Ahir el Jean Reno estava a El Hormiguero.
Exacte, saps què va dir? Perquè el Pablo Motos li va preguntar, quan arribes a Espanya, quan vens a Espanya, que es veu que ve de tant en tant...
Home, és que és de Tànger, ell? O...
No ho sé.
És d'origen espanyol.
Diu, tu quan arribes a Espanya o quan vens a Espanya, què és el primer que fas?
Menjar una paella.
No.
Tinto de verano.
No. Mirar les dones.
Bon dia.
T'ho dic en sèrio. Sí. Es veu que li agrada les espanyoles. M'agrada molt, el Jean Reno.
Doncs es veu que la gent també perquè va fer més de 2 milions d'espectadors. Tot el contrari que el Sergi López a la Revuelta del Broncano.
On presentava la pel·lícula, la nova pel·lícula.
On en va fer 1.467.000.
Sí, els dies de cine clàssic, a la pel·lícula aquesta Harper, investigador privado, de Paul Newman, que et vaig dir que jo no em va acabar de fer el pes quan la vaig veure. Bueno, tot i així, doncs va plegar.
No està malament.
468.000 espectadors que estaven veient la pel·lícula en qüestió. I ara parlem...
Ai, no sé jo,
La família de la tele.
Què farem amb la família de la tele que, tot i que l'han reestructurat, no aixeca cap, eh?
No, no. La família de la tele es va quedar amb 557.000 espectadors, val? Com bé deies, l'han reestructurat, la fan al migdia, és a dir, després dels informatius. Dura no gaire, tampoc, perquè no té una durada massa llarga, però, ja et dic, només va fer aquests 557.000 espectadors. I al voltant de tot això, doncs, hi ha polèmica amb la Patiño.
El caché de la Patiño, que està entre 15.000 i 18.000 euros al mes, amics i amigues. I la Belén cobrarà, pobra ella, 18.000 euros al mes.
Però atenció, perquè ara es veu que la Maria Patiño, que és una de les figures més controvertides de l'univers televisiu espanyol, s'ha convertit en el rostre, amb el rostre, diguem-ne, d'escàndol, que, segons diuen, huele a enchufe, privilegios y despilfarros. I tot això per què?
Doncs perquè va començar amb una afirmació explosiva que va llançar la youtuber Maika Basco, que va dir: Maria Patiño cobra 40.000 euros al mes por no hacer nada.
Val, i ara ja s'està investigant tot això, perquè, clar, les dades que hem donat al principi, d'aquests
no
15-18, no quadren absolutament.
Queden bastant lluny,
amb
el
que la youtuber ha dit, i ara, aviam, s'estan demanant explicacions. De tota manera, un programa que costa ni més ni menys que 6 milions d'euros.
Clar, es va apostar perquè es va pensar que s'entrebria Reddit, clar.
Mal pensat.
I molt bé, per la Selva de 3CAT, pel Xavier Grasset, perquè va aconseguir un 12,7 de quota i 127.000 espectadors de mitjana. És una de les seves millors dades de l'any, eh?
Doncs
felicitats,
sí,
al de Vilaseca.
Mica en mica, mica en mica, perquè també va començar, la veritat, amb unes audiències molt pobres, però sembla que mica en mica es va refent a l'amic Grasset. I ara parlem d'una persona que ens ha deixat.
Anem a parlar d'Alf Clausen, una peça clau del Simpson. Tenia 84 anys, ens ha deixat d'una malaltia degenerativa.
Sí.
I qui va ser Alf Clausen? Doncs la persona que gairebé 30 anys, durant 30 anys, va compondre la música de Los Simpson.
I a més era un personatge de la sèrie, que també sortia.
Sí, 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 sí. No només va estar amb els Simpsons, sinó que també va posar música per un altre clàssic de televisió, com era Luz de Luna, Cyril Shepard i Bruce Willis. I també va destacar per la producció orquestral d'algunes pel·lícules, com Aterriza como puedas, La mujer explosiva, Agárralo como puedas i d'altres, D'aquesta manera, doncs, la indústria cinematogràfica perd a un dels seus estàndards, que deixa un llegat únic.
Doncs sí, doncs sí. Sí, senyora. Lamentar-ho, com és normal de que ens deixi, doncs, gent amb tant de talent, no? Però, bueno, així ha passat amb el Alf Clausen.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs toca parlar una mica d'astronomia, com sempre, amb el doctor en astrofísica, Joan Marc Miralles.
És com el Brian May, eh?
Sí, 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 sí.
Ets igual, no?
Sí, sí, sí.
Doctor en astrofísica.
Sí, de la Universitat d'Edimburg i jo de la Universitat de Toulouse.
Sí, escolta, a què no saps quin és l'astre que està més a prop de la Terra? El astro que està més cerca de la Tierra.
Me'n recordo d'aquest que ho dit ara.
No, no, no.
La lluna, però...
Ja t'ho dic, ja t'ho dic, ja t'ho dic. L'astropajo.
L'astropajo. Ai, que és dolent.
És dolent.
Et trobes boníssim, tu, no?
Home, que feia riure. Quan...
Home, sí, però és que,
té molts anys.
És un acudit d'antic.
És molt,
és un acudit antic.
Saps qui el deia?
No.
El Cassen.
El Kassen. Molt bé, sí, sí. Ho dèiem la ens ho deies, de fet, la setmana passada, que hi havia una nova prova de Starship, no és pas la primera, sinó que ja anem...
La número 9.
La número 9. I com va anar tot plegat, a veure?
Bueno, va sortir a l'hora i el dia previst. Deia la setmana passada que tenia de sortir aquell dimarts, bueno, que era, en realitat dimecres, hora nostra, a la 1:30 de la nit. Bueno. I sí, sí, va sortir a l'hora prevista, va despegar perfecte, es va separar la primera etapa, l'etapa base, amb la segona etapa, realment el que és l'Starship, que és la segona etapa, que és la que ha de portar la carga útil. Recordem que és aquest coet de 122 metres, el més gran que s'ha fet mai. Però va acabar com han acabat les darreres dos proves anteriors. Bueno, fins i tot una miqueta pitjor, jo diria una miqueta pitjor, perquè l'etapa base, el que és el Super Heavy, que tenia d'ameritzar al Golf de Mèxic, no tenien de recuperar amb la torre que hi ha molts palillos, com el que en diuen el Mechazilla, sinó que havia d'ameritzar al Golf de Mèxic. Era una etapa base que estava ja reutilitzada, era la Double 7, que aquesta no havia explotat, però aquesta, quan va voler ameritzar i va reengegar els 12 reactors que té, pues va explotar.
Va explotar.
I no va arribar al Golf de Mèxic. No, és a dir que la reutilització s'ha acabat per aquesta, ja no es podrà utilitzar. La segona etapa va anar una miqueta més lluny que les anteriors havien explotat a l'engegar els reactors. Aquesta encara va volar uns 15 minuts, és a dir, que va anar una miqueta més lluny. En el moment que havia de desplegar, que era l'objectiu, desplegar 4 satèl·lits simulats de joguina, no eren reals, del tipus Starlink, que són els satèl·lits també del senyor Musk, la comporta que tenia de deixar anar els satèl·lits no es va obrir. I en les imatges es va veure que hi havia com una espècie de llum que començava a envoltar l'Starship, i aleshores es va acabar la transmissió perquè també sembla que va començar a girar i explotar. És a dir, va explotar sobre l'oceà Índic, va deixar anar tota una sèrie de trossos per sobre l'oceà Índic, no se sap si va arribar a tocar en alguna zona habitada o no, però vaja, és a dir, el vol ha tornat a acabar com han acabat els dos anteriors, amb explosió, doble explosió aquesta vegada.
No, perquè deies, és la prova número 9,
sí.
Diguem-ne, d'aquestes 9, quantes n'hi han hagut de fallides?
Pues de fallides, totes han sigut fallides. És a dir, cap de les proves ha arribat en els objectius que s'havien marcat. Sí que parcialment s'han arribat objectius, però cap ha arribat a tots els objectius que s'havien marcat. L'últim vol que realment va ser un mig èxit va ser fa un any, al març del 2024, on l'objectiu era llançar-lo i que es desenganxés la segona etapa, que també va acabar explotant, però bueno, els objectius que tenien marcat era només això, llançar i que es desenganxés la segona etapa. I aquest va ser l'últim vol que va funcionar. Sembla que era la prova número 4 o la 5. Les darreres totes han acabat de la mateixa manera, d'una manera o d'una altra. Però vaja, el problema el comença a tenir la NASA, no només SpaceX, perquè l'Starship és una peça clau del programa Artemis de tornada a la Lluna. En principi, el 2026 ja tindria de desplegar una part sense tripulació, però ha de desplegar el mòdul de servei de la nau Artemis, clar, no se sap si això podrà volar d'aquí al 2026, en principi al setembre del 2026.
Això és l'any que ve,
És a dir, d'aquí un any, li queda un any. En un any han fet molt poc progressos per part de l'Starship, i el 2027 en principi ha de començar a portar tripulació. això.
Quina millonada gastada, però,
És a dir, d'aquí dos anys.
Ho veig molt just.
Mare meva.
Jo, a veure, jo sigués astronauta, ara mateix...
No pujo.
T'ho rumiaries, no?
M'ho rumiaria molt abans de pujar a l'Starship.
Això que deia la Candela... clar, si agafem el que s'haurà invertit en aquestes nou proves...
Per ara és tot diner privat.
Bueno, però deuen ser mils de milions.
No? Uitant.
Deu ser una bestiesa.
És segurament el coet més car de la història, a part de que sigui el més gran, és el més car, i ja veurem encara, el compte va pujant aquí, Els diners que està invertint l'Elon Musk amb SpaceX en aquest coet és algo impressionant.
Però és ell sol o també altres
hi ha empreses? Socis a dintre, sí. Dintre de SpaceX, no sé, únicament l'únic soci que hi ha dintre de SpaceX, però... I SpaceX està fent molts diners, perquè també està fent llançaments comercials. Aquesta mateixa setmana ha llançat 26 satèl·lits Starlink, i això us hi està donant molts i molts diners. SpaceX és una de les empreses amb més capitalització, més valor del món. No, com que no cotitza en bolsa, no se sap realment la seva capitalització, o no se sap el seu valor, però s'estima que és de les que més valors generen, perquè és la que més factura o de les que més facturen al món. Amb els milers de milions de dòlars que li donen la NASA i les empreses privades que la contracten per llançar els seus satèl·lits.
Llàstima que no tinguem a Catalunya, ja no dic Andorra, perquè ho veig més difícil, però llàstima que no tinguem a Catalunya doncs una empresa així de tirar coets.
Imagineu que SpaceX ara també té el seu propi poble, que es diu Starbase, a Texas. Ha aconseguit que es bategés la base de llançament com un poble, o que s'inauguris com un poble, es fes com un poble. És a dir, que fins on arriba el poder d'aquesta gent. Bueno, fins ara arribava fins aquí, però ara ja veurem amb la sortida d'Elon Musk del govern de Trump.
Sí.
Primera conseqüència d'aquesta sortida és la següent notícia de la qual us volia parlar, que és la desnominació de Jared Isaacman com a director general de la NASA. Aquest senyor que l'havia...
És jueu, no?
Suposo, no sé.
Em sona jueu pel cognom,
Bueno, és possible que ho sigui.
Isaacman?
No he anat a verificar les seves conviccions religioses.
Doncs mira, no ho sé.
Però vaja, el que és molt amic del senyor Musk.
Ja.
Fins i tot soci d'ell dins de SpaceX, té una part de l'empresa, ha sigut dos vegades astronauta amb vols privats de SpaceX, i justament va fer la primera sortida en l'espai privada d'un astronauta, la va fer ell ara fa uns poques setmanes, i el mes de desembre el Trump ja l'havia designat com a futur director general de la NASA. El dia 29 d'abril el Comitè de Ciència del Senat l'havia confirmat com a director general de la NASA amb 19 vots a favor i 9 en contra, i tenia de passar pel plenari del Senat ara aquest mes de juny, i de cop i de volta el Trump li ha retirat la nominació. Coincidentment amb la sortida del Musk del govern. Però aquesta no ha sigut l'excusa que ha donat el govern o l'administració Trump, sinó que es veu que han mirat les donacions polítiques que havia fet en els darrers temps i van veure que havia donat diners a senadors demòcrates.
Clar.
I també al Partit Demòcrata de Califòrnia, obviant que també havia donat 2 milions de dòlars a la campanya del Trump per la presidència. Però vaja, han dit que com que havia fet donacions en el Partit Demòcrata i a senadors demòcrates, senadors demòcrates que havien votat en contra de la seva nominació, són aquests 9 vots que hi havia en el comitè en contra, eren senadors demòcrates, doncs el Trump li ha retirat i ha dit que vol ficar algú que estigui més alineat amb la seva visió de l'exploració espacial i d'anar a la Lluna i d'anar a Mart. Recordem que el Trump no havia parlat mai d'anar a Mart fins que el Musk va començar a donar-li diners i donar-li suport en la campanya, eh? Va ser a partir d'aleshores. És evident que hi havia un conflicte d'interès enorme entre el senyor Isaacman.
Isaacman.
Soci de SpaceX i amic.
El nom és complicat, li pots dir com li diu tothom que el coneix i són amics, li diuen Rock.
Rock.
És nascut...
Aquest senyor també té molts calés, eh?
Molts, és multimilionari. És nascut a Winsfield.
Té una empresa de tractament de pagaments en línia.
Sí, senyor.
Es diu ShiftFort.
Sí, senyor.
Amb això ha fet els diners aquest senyor. Té 42 anys,
jove.
Sí, senyor. Una miqueta més jove que el senyor Musk.
Qui no combreva amb ell se'ls carrega tots, el Trump, eh? Allí...
Bé, a veure, no està malament que aquest senyor no arribi a director general de la NASA perquè era evident el conflicte d'interès entre ser soci de SpaceX i amic del Musk i ser director general de la NASA. És a dir, hi havia un conflicte d'interès evident perquè ho controlaven tot. Estava clar que els contractes haguessin anat cap a un costat. De l'altre costat, clar, aquest canvi de rumb, ara ens trobem amb la NASA amb un pressupost en el qual se li retallen 6.000 milions de dòlars. És el pressupost més baix de la història de la NASA. El pressupost per l'any vinent. La meitat dels programes científics eliminats, un terç dels empleats al carrer i ara sense director general. Es parlava en principi que seria un militar. No hi ha confirmació. De totes maneres és inútil voler anticipar el que farà Trump. Segur que hi ficarà algú que li és afí,
home, clar.
Però ja veurem si és sortir del foc per caure a les brases o què, perquè la veritat la NASA està amb un greu problema. Ho fiquen cap a l'exploració de la Lluna i anar cap a Mart. I ja ho he dit diverses vegades, anar a Mart avui en dia tecnològicament no és factible. No és factible. Estem molt i molt lluny, i fins i tot ho de la Lluna, estem encara a les beceroles.
Ara quan fa que no es trepitja la Lluna?
Des de l'any 72 va ser l'última missió, missió Apollo.
Imagina't.
A veure, que tecnològicament és factible. L'altra cosa és instal·lar-hi una base permanent complir aquest programa que havia dissenyat el Trump en el seu primer mandat i que el Biden va continuar, fins i tot va accelerar, i ara el Trump ho vol accelerar, però retallant-li el pressupost de gairebé la meitat. És molt difícil, molt difícil.
Molt bé, Déu-n'hi-do. I ara anem a parlar, perquè...
Ara feia dies que no en parlàvem,
Del James Webb.
Del James Webb.
Bueno, no, que en vam parlar la setmana passada, és veritat. Sí, perquè
és que no para i se l'ha de donar a conèixer més.
Quina és l'última, no, del James Webb?
Bueno, el James Webb ha tornat a batre el rècord amb la galàxia més llunyana. No para. És l'una darrere l'altra.
Què he trobat ara?
Una galàxia que està a uns 13.520 milions d'anys llum de nosaltres. És a dir, es troba en un lloc o la veiem quan l'univers només tenia 280 milions d'anys. L'univers en té uns 13.800 milions d'anys, doncs nosaltres veiem aquesta galàxia quan l'univers només en tenia 280 de milions d'anys. L'univers molt i molt jove. Fa uns quants anys, si ens haguessin dit que veuríem galàxies tan a prop del naixement de l'univers, no ens ho haguéssim cregut. Quan jo vaig començar la tesi, es pensaven que les galàxies s'havien format uns 5.000 milions d'anys després de l'inici de les primeres galàxies, 5.000 milions d'anys després del naixement de l'univers. Ara n'estem veient a 280 milions d'anys després de l'inici de l'univers. I, a més, aquesta galàxia, el que és sorprenent, és que estem segurs que no és de les primeres galàxies.
Tampoc.
No, no. No és de les primeres galàxies perquè en aquesta galàxia ja s'hi detecten elements pesats. Les primeres galàxies tindrien de tindre normalment només hidrogen i heli, que són els elements que es van formar a l'inici de l'univers. Només es van formar aquests elements. Però aquesta ja té carbó i nitrogen, que són elements que es formen a l'interior d'estels, estels que han d'explotar, han de viure, han d'explotar i han d'alliberar aquests elements. Doncs això vol dir que hi ha hagut almenys una generació d'estels que ha viscut abans de que es formessin els estels d'aquesta galàxia. És a dir, que no és de les primeres galàxies. És una galàxia que, a més, té molt poc hidrogen molecular, hidrogen neutre, hidrogen molecular. Normalment les primeres galàxies el que esperem és que tinguin molt hidrogen molecular, molt hidrogen neutre, a partir d'aquí es formen els estels. Aquesta en té molt poca i sabem que està formant molts estels. És a dir, això sí, està formant molts estels. Una galàxia que, és comparat a la nostra Via Làctea, és 50 vegades més petita. És a dir, la nostra Via Làctea fa uns 100.000 anys llum de diàmetre, aquesta en fa uns 2.000. És molt més petita, però molt més activa que no pas la nostra galàxia. Però tot i així és sorprenent de veure aquestes galàxies. Sabem que no serà ara ha batut el rècord, però segurament en veurem de més llunyanes i de més distants properament. Hi ha uns 100 candidats a galàxies que podrien ser com aquesta o podrien ser més llunyanes que estan sent investigades pel James Webb, i a mesura que vagin sortint els resultats, doncs aniran caient els rècords de distància i anirem empenyent doncs el que és el nostre coneixement dels límits de l'univers, que amb els darrers 100 anys han canviat molt. Clar. Fa 100 anys el nostre univers ens creiem que era la nostra galàxia, això era tot l'univers, i ara veiem que hi ha galàxies que estan pues, a això, 13.520 milions en llum de nosaltres, i que les podem començar a caracteritzar amb aquest instrument fantàstic que és el James Webb.
Molt bé.
Home, està molt bé, no?
Home, sí. Fa molta feina, eh?
Es nota que l'Elon Musk no hi ha fotut la mà.
Passeu sense trucar. Amb Candela Coll i Ricky Romero.
Vinga, que marxem amb una formació que li agrada molt al Ricky avui, eh?
Doncs sí, marxem amb una formació que es diu Fine Young Cannibals. Aquests personatges, aquest grup, el 3 de juny, dia com avui, de l'any 1989, van arribar a número 1 als Estats Units amb un àlbum.
Un àlbum.
Digues el nom de l'àlbum, Candela.
The Road and the Cooked.
Ah, això, The Road and the Cooked. Bé, de tota manera, d'aquest àlbum hi havia una cançó que es va escoltar molt, que està molt bé.
Em fas tornar boja.
I que ara escoltarem per acomiadar el programa.
She Drives Me Crazy.
Això mateix.
Vinga, fins demà. Adéu-siau. Adéu-siau.